Capsa de somnis. El cinema a Canal Blau FM.
Molt bona tarda i benvinguts una setmana més al Capsa de somnis, el programa de cinema de Canal Blau Ràdio, on intentem acostar-vos tot allò que envolta el setè art. Bona tarda, Xavier.
Bona tarda a tots dos.
I bona tarda, Francesc.
Bona tarda.
Què tal? Com es presenta la setmana cinematogràficament parlant? Moltes estrenes, oi?
14, però molta mandra.
Sí, perquè no hi ha cap destaque especialment, ni alguna interessant.
I alguna bastant curiosa, per com s'estrena.
I molt de cinema francès, també, sí. Tenim aquesta setmana. Bé, doncs, si no voleu afegir res més, ara començament.
No, vinga, som-hi.
Vinga, doncs, anem amb part de les notícies.
Capsa de somnis. Notícies.
Doncs porta una defunció, no era gens conegut, però, bueno, gens gaire conegut, millor dit. Ens ha deixat als 63 anys l'actor Simon Fisher Becker, que va ser conegut sobretot perquè va interpretar el fantasma Fat Friar a la casa de Hufflepuff de Harry Potter. I també...
No fallis mal parlant, eh?
No, ja, sí, he tingut unes guins de gola. També va sortir a la sèrie Doctor Who a la temporada 5 i 6 fent de Dorian Maldobar. Aquest senyor doncs, s'ha deixat una edat força temprana, va comunicar la notícia al seu marit, el Tony Duckdale, i també al seu representant. A més, aquest senyor també havia fet doblatges a sèries com a Sherlock Holmes o Abnormal Stories. Bueno, descansi en pau, Simon Fisher Becker. També vull afegir, ja no porto més defuncions, suposo que ja us heu assabentat de les causes, diuen, de la mort de Jane Hackman i la seva dona. Jane Hackman diuen que va morir d'un atac de cor, complicacions també derivades de l'Alzheimer, i que la seva dona, recordem que era més de 29 anys més jove que ell, doncs va morir degut a l'antivirus. Un virus que es propaga per les excrements dels ratolins.
Sí, sí, ho vaig sentir ahir, que ho comentaven a RAC1, i em vaig quedar, la veritat, no ho havia sentit mai.
Home, el virus jo sí que l'havies escoltat alguna vegada, però clar, no és un virus força comú, no? Parlant una mica d'això, que les càmeres de vigilància van mostrar que la Arakawa, que era la seva dona, va fer encàrrecs el dia 11 de febrer, que va ser la darrera vegada que algú va veure, almenys amb ella. Després ha sortit també les dades del marcapassos del Jane Hackman, que va registrar activitat cardíaca fins al 17 de febrer, i el 18 de febrer, un dia després, va haver-hi ja alguna anomalia en aquest marcapassos. Va ser el darrer registre aquesta anomalia del marcapassos. No? Llavors, a la Betsy Arakawa la van trobar morta al bany, envoltat de pastilles per la tiroides. Diuen que no té res a veure les pastilles aquestes, diuen, i que va ser degut a l'antivirus, que és un virus que no és que faci moltes infeccions en el estat. El xèrif va dir que en els darrers 50 anys només hi ha hagut 136 infeccions per antivirus en aquell estat, però que un 42% van ser mortals, que no hi ha una vacuna per això i que aquest antivirus és força agressiu, no? Que pot afectar el cor, que pot afectar els ronyons, etc. Suposo que el va agafar, pensava que estava malalta, un refredat, no sé què,
i allà es va quedar la pobra. Amb la llàstima que em sembla que sé que va morir abans que el Jim Hackman.
Sí, i va estar com una setmana, 8 dies, diuen, el Jim Hackman amb la dona morta al quarto de bany. Clar, degut al seu estat d'Alzheimer molt avançat, potser no es va assabentar de la situació.
No es veia... No, exactament, tu mateix has dit. No es va assabentar la situació, vivia en un altre... Per desgràcia, en un altre món, i sí, tampoc sabia què fer ell.
Exacte, i si té Alzheimer, doncs ho veu, s'espantaria, torna enrere, i si ho té molt avançat ja s'han oblidat.
És que directament se n'oblida.
És que jo m'he trobat gent amb Alzheimer que et gires, et torna a mirar i diu, ah, hola, un altre cop. O sigui, bestial. Bé, doncs, això són les dades oficials de la mort del Jane Hackman i la seva... dona la Arakawa. Bé, una notícia més. S'està rodant una pel·lícula del mexicà Alejandro González Iñárritu amb Tom Cruise, amb un repartiment força interessant. Tom Cruise, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons i John Goodman.
És aquella pel·lícula que es titula Si us plau, doneu-me un Oscar?
Exacte. No té títol, però l'extraoficial és aquest. Jo vull un altre Oscar. Vale? Doncs el John Goodman ha patit una caiguda i s'ha lesionat. Llavors això ha hagut de suspendre el rodatge durant uns quants dies.
Home, el John Goodman ja té una edat, eh?
Té 72 anys, ja que ho preguntes.
Home, ja podria estar jubilat, home.
Home, els actors no jubilen com els polítics.
No, la comparació no m'agrada gaire.
No hi ha portes giratòries, no, Alcina?
No, Alcina no ha portes giratòries. Doncs bé, estava preparant una escena als estudis Pinewood de Gran Bretanya i aquest film, que no té títol, és el primer que roda després de The Revenant, El Renacido, el 2015 amb el Leonardo DiCaprio, que li va obtenir, doncs, li va suposar el primer Oscar.
Amb el DiCaprio.
Amb el DiCaprio. Per això el que tu dius que dame un Oscar, por favor, una altra
sí,
vegada.
Sí, en referència al senyor Tom Cruise.
Sí, doncs això, a l'avançada de González Iñárritu, ara li vol donar un Oscar aquest senyor. Bé, doncs el que passa que s'ha ajuntat amb gent de qualitat. Per què? Perquè a part de ser ell el guionista, també que escriu el guió amb en Sabina Berman i els guanyadors de l'Oscar, Nicolas Giacobone i Alexander Dinaleris. Us sona molt aquest guionista, oi que sí?
Pel nom segur que no, però pel·lícules si no estan nominades als Oscars.
No nominat, van guanyar el guió per Birman.
Home,
vale. Bueno, vale. S'entén, llavors.
S'entén. Sí. Doncs hi ha un bon grapat de gent capacitada, en principi, per fer una bona pel·lícula. No té títol, però sí que té data d'estrena, el 20... Bueno, no, al finals de l'any 2026.
Curiós, notícies, curiós el tema. Sí. Bueno, jo porto unes quantes notícies, són curtetes, la majoria són de dates. Resident Evil, el reboot, ja tenim data de la primera pel·lícula, serà el 18 de setembre del 26, i veurem a veure si el que agafen és directament la saga la fan de nou o segueixen, té tota pinta que la faran de nou una altra vegada. Sí. Veurem a veure què surt d'aquí, les primeres eren curioses, i després l'altre era bastant desnable. Sí, era bastant...
És curiós el de Resident Evil perquè els he passat una miqueta el mateix que amb la pel·lícula d'animació del Senyor dels Anells. Han anat corrents i de pressa per fer la pel·lícula, però això no és bona senyal, sense guió, sense res, per no perdre els drets.
Sí, home, és una raó de pes, també.
Sí, sí, és a dir, anem a fotre això, fotem quatre zombis, quatre trets i li diem en Resident Evil.
I a veure què surt. Bueno, a veure, esperem que faci alguna cosa perquè siguin la saga, si no almenys...
Farà algun canvi a la Mila Jovovich, no?
Depèn de qui, el director qui és. És el seu marit?
Crec que no és, llavors no ho sé si t'enxufa llavors, Pensa que... Però segurament, alguna imatge segur, tira. Després, hi he vist el pòster de The Life of Chuck, que és la nova pel·lícula de Mike Flanagan, que tenim amb Tom Hiddleston, Mark Hamill i Karen Gillian, té bona pinta.
Sí.
I, bueno, encara no se sap la data d'estrena, però ja se sap una miqueta més del guió, que està basat en un relat curt de Stephen King, que ens hem acabat de comentar alguna cosa, però segueix el col·lapse de la societat i la desintegració mitjançant un solitari comptable.
El relat està força bé. No és la primera vegada que Mike Flanagan adapta una història de Stephen King. A més que siguin amics íntims, ja van fer el Doctor Sueño, entre altres. I la veritat és que pot apuntar forces maneres, la pel·lícula.
Veurem, a veure, tot el que sigui Mike Flanagan, per mi, jo sempre li dono el vot d'oportunitat per veure-la. Després, s'ha confirmat que tindrem una tercera part de A Quiet Place. Vull dir, l'Emily Blunt ja ho ha comentat, suposo que estem estirant una mica el xicle,
sí.
Però bueno, veurem a veure.
Tercera part que serà quarta, si no recordo, perquè hi ha una prequela.
Sí, el dia antes, la que vam comentar ja fa un temps, sí, que era potable, però arriba un moment que també et canses una mica del mateix, però bueno. Després, això ja en mode de curiositat, aquesta notícia, ha començat el judici de Rosa Peral versus Netflix i, bueno, veurem a veure què surt d'aquí. La Rosa Peral demana 30 milions d'euros per danys d'imatge.
Només?
Sí. I, no ho sé, de moment està més a tràmit i està començant el judici. Veurem a veure si treu suc d'aquesta cosa o no.
Sense però, comentaris.
I mira que la sèrie, crec que l'únic que l'ha vist ha sigut tu, no, Xavi?
Per això dic-ho de sense comentaris.
I em sembla que no era del seu agrat. I l'última notícia que porto, la temporada 3 d'Eufòria, s'uneix un altre actor de renom a aquesta temporada, que sembla que no sé si serà l'última, veient tot el que està portant darrere, però Sabem que Sharon Stone s'uneix al compartiment. Veurem a veure quin paper fa, que no se sap, però bueno, estan sortint molts noms importants i veurem aquesta
temporada. Sharon Stone és una de les actrius amb coeficient intel·lectual més alt.
Sí, i que torna a la televisió i havia fet alguns papers secundaris en sèries com de l'univers de Ley y Orden, amb una que se suposa que segurament sí que serà la tercera i última temporada d'Eufòria.
I que, bueno, veurem a veure.
I fins aquí les notícies.
Estrenes de la setmana.
Doncs aquesta setmana, Xavi, no hi ha blockbusters, hi ha molt de cinema francès.
Cap pel·lícula americana.
Que també és una fita, que no hi hagi cap pel·lícula americana. I bé, doncs comencem amb la primera, que sembla que és espanyola.
I tant, és Wolfgang, extraordinari.
Intel·lectualment, en Wolfgang està molt per sobre dels seus companys.
Ja podria tocar la flauta, eh?
Aquí.
I no pot ser, no podrem veure la tele.
I? Però a nivell emocional i social, encara de treball.
Wolfgang és un nen de 10 anys, amb un gran coeficient intel·lectual, però també amb un trastorn de l'espectre autista.
L'Asperger, concretament.
L'Asperger, sí. La sobtada mort de la seva mare l'obligarà a viure amb el seu pare, un pare que és completament ausent, amb aspiracions de ser actor, i que no vol saber res del xicot. La convivència entre ells dos, totalment oposats, l'ajudarà a trobar i l'ajuda que trobarà durant el camí els portarà a descobrir els seus sentiments i a complir el somni del nen, que és poder estudiar a la mateixa acadèmia a París on estudiava piano la seva mare. Dirigida per Javier Ruiz Caldera, director que últimament el tenia molt emmarcat en la comèdia.
Molt.
Com Super López, Tres Bodas, Malnacidos, tot i que havia fet algun thriller...
Malnacidos és comèdia, però també és
comèdia negra. Sí. Que aquest cop va molt ben acompanyat del Miquel Esparvé, de l'Anna Castillo, de l'Àngels Gunyalons, d'Alberto Romero, i sobretot d'un nano que apunta molt bones maneres, que és el José Catalán, que és el que fa el protagonista de Wolfgang.
Molt bé, interessant.
Seguim amb Secretos de un crimen.
Santos, hay dos tipos de intocables en este país. Están los que la gente no quiere tocar y los que la gente no puede tocar.
Santos, que és el títol original de la pel·lícula.
Sí.
És una dona que ha perdut el seu marit, un agent de policia recentment. Però en un decret del govern té l'oportunitat d'heredar la feina de la seva parella, és a dir, ser policia. I ella ho accepta. El que no s'espera gens és que aquesta nova feina li mostri els llocs més foscos i corruptes de la seva ciutat quan li toca investigar la violació i posterior mort d'una nena petita. Thriller amb caràcter social, una producció entre el Regne Unit i la Índia, entre altres països, on segurament veurem les limitacions de la Índia i de la religió hindú, sobretot amb el tracte vejant que fan amb les dones i amb les castes, com li diuen ells, inferiors.
Curiosament, si no recordo malament, que en Bretanya va presentar aquesta pel·lícula als Oscars com a millor pel·lícula de parla en anglesa, perquè es parla en hindi.
Sí.
I es va portar el Giraldillo d'Or, bueno, el Giraldillo, el millor guió en el festival de cinema
europeu. Perquè si dius aquí Vilanova, el Giraldillo és una altra cosa.
Sí, no.
No sabia que hi havia un premi Giraldillo.
Sí, home, el de Festival de Sevilla.
Bueno, no sabia.
Tu saps que és el Giraldillo?
Sí.
Però ja
sí.
Està. Doncs el millor guió se'm va portar al Festival de Cinema Europeu de Sevilla i també el millor guió en els British Independent Films Award.
Doncs segueix amb Morlaix.
Je vais aller à Morlaix le week-end prochain.
Ah bon?
Ça fait longtemps. Ça fait même un siècle. Ça va me faire du bien.
Aquí trobem les relacions amb una noia que té les relacions amb les seves amistats i una relació també molt incipient amb un jove acabat d'arribar de París. Es tornaran una miqueta estranyes quan dintre d'un cinema començarà a veure una pel·lícula molt o massa ambientada en la seva vida real. La pel·lícula que diu Morlaix. Un argument força curiós, en un film coproduït entre Espanya i França, dirigit per el Jaime Rosales, director de la genial Girasol de Silvestres, de veritat, i a més amb un actor de la casa com és l'Alex Vendemul, en un paper força secundari.
El Jaime Rosales a mi em fa por. És a dir, Girasol és...
T'estava preguntant quin sentit.
Però La Soledad també va guanyar el Goya, va ser una mica sorpresa, però Tiro en la cabeza és insuportable, pedant, i jo diria que fins i tot...
Bueno, no sé si dir fastigosa, si de tres n'hi ha una que no, doncs encara.
Però és que la que no és molt que no.
L'altre dia vam tenir la discussió aquesta amb el Gibson i les pel·lícules. Home, si té majoritàriament pel·lícules bones... Eh?
No, és que té majoritàriament pel·lícules correctes i té una molt dolenta.
Bueno, té una molt dolenta. David, home, controla't aquest llenguatge, home, sisplau.
Doncs, bueno, morleix.
Seguim, va. Les xiques del balcón.
Cada dia està en la ventana. Impressionante, misterioso.
He enviado un mensaje.
Tomaros algo, chicas.
No. En plena onada de calor, tres amigues que comparteixen pis i que són completament diferents entre elles són invitades al pis del veí del davant, un home macizo més no poder, el que espien dia sí i dia també. Una nit que comença molt bé, però acabarà de la pitjor manera inimaginable i portarà unes conseqüències per cap bon, gens bona per cap de les tres. Comèdia negra, molt negra, també francesa, amb un aire una miqueta al Modovarià, que pot ser com a mínim la cosa divertida de la setmana.
Jo he vist pel·lícules americanes amb la mateixa sinopsis. Tres noies que vigilen un tio que està molt bo i a aquest tio doncs, li passa alguna cosa, que el maten o no sé què, i han de cobrir el cadàver.
Queda't amb aquesta definició perquè en breu me la tornaràs a dir.
Vinga.
Seguim amb La vida entre nosotros.
Lo que quieren es humillarnos, hacernos desaparecer, pero no lo conseguirán, ¿me oyes? Resistiremos. Resistiremos juntos.
Aquí ens trobem al París de mitjans del 1942, on una família, fugint de la persecució contra el poble jueu, s'amaga en una habitació minúscula. Aquesta família, sobretot la nena jove i adolescent, intentarà trobar la manera d'escapar d'aquesta realitat tan angoixant en la que es troben.
En una habitació de 6 metres quadrats.
Sí, el que se li diu un zulo.
Un zulo, i basat en fets reals, eh? O sigui, per posar-se els pèls de punta.
Seguim amb A tota màquina, on un sonat, perquè no es pot dir d'una altra manera, que treballa d'auxiliar de vol, coneix una jove tripulant d'un submarí nuclear. Passen la nit junts i quan ella ha de partir cap al seu nou destí, ell decideix seguir-la de totes les maneres possibles i si fa falta, sent polissor en el submarí. Comèdia francesa, un altre cop, d'embolics, que és per acabar de matar les poques neurones que tinguem.
Home, sí, perquè jo de policia el submarí, com s'ho fa?
Ah,
jo estic pensant i no se m'ocorreix, eh?
Seguim amb El guardián bajo la protección de San José.
Sí. Va, no riguis.
D'acord, l'argument és aquest, jo ho dic. O sigui, és un periodista que li toca el paper d'on de fer un reportatge sobre Sant Josep. I a la vegada la seva dona, una violinista amb una miqueta de fama, sembla tenir una afer amb un home i potser està embarassada. Pel·lícula de caràcter religiós sobre banyes i amb el personatge més banyut del Nou Testament com a centre de l'argument.
És una producció polaca.
Això és bo?
És una dada.
És una dada més objectiva. És una dada objectiva.
Exacte, aquí no... Ni, com diu el francès, és objectiva. No pots dir res en compte ni a favor. És una dada objectiva. És una producció polaca que s'estrena en força cinemes. Semblava que no, però s'estrena potser en 20-25 cinemes.
90 minuts?
Sí,
sí, sí. Per sort dura poc.
Dades objectives. Ara, algú la veurà.
Home, podien haver esperat dues o tres setmanetes i estremenar...
I potser tenia més públic, exacte.
Que portem una ratxa d'estrenes amb caràcter religiós que fa una miqueta de cosa.
Bueno, estan tornant a altres temps, ja ho saps.
Sí, sí. Doncs vinga, va, seguim.
Això sí que fa por.
Hotel Providencia. Una parella acabada de casar compra un hotel amb l'esperança de començar una nova vida. Arriba la pandèmia, s'arruïnen. Però un guapo traficant els donarà una oportunitat banyada en sang. Parlàvem d'arguments trillats i repetitius, David?
Sí, això és una producció de Venezuela de l'any 2022 i bueno, no coneixem ni el director ni els actors, ni el director es diu Capulican o Valles.
Sí, que no el coneixen a casa seva i prou més. Bueno, i el tràiler fa vergonya.
I el protagonista diu Sócrates Serrano, també m'agrada aquest nom.
Sí.
I espereu que encara no hem acabat.
Vinga.
Mascarpone, The Rainbow Cake.
Hòstia.
Sí. Tres anys després de Mascarpone arriba l'esperada continuació. Ara l'Antonio, que és un famós xef de postres, es retrobarà amb el Luca i això farà retrobar els sentiments que tenen amagats. Comèdia italiana amb una mica de drama i molt de sucre per qui hagin vist algú, si l'ha vist algú, la primera part.
M'he tancat amb Mascarpone, no pots perdre aquesta.
Pues espera't que segurament serà una trilogia i no sé com acabarà.
Va, nois.
Que va, seguim.
Més estrenes.
The Diplomat. Thriller de la Índia de 180 minuts i basats en fets reals.
Sí, aquest sí que sembla interessant.
Aquest sembla força interessant, la veritat. Sobre un diplomàtic que intenta repatriar una jove nena que s'ha de casar contra la seva voluntat.
L'intent de repatriar des de Pakistan.
Sí.
Que, bueno, l'han emportat contra la seva voluntat a Pakistan.
I a més que sembla ser que s'allunya una miqueta dels tipus blockbusters indies d'acció, tiros...
Ball, coses d'aquestes, exacte. Superherois...
I aquí sembla més un thriller, més amb caràcter polític i coses així. Uh-huh. I acabem amb l'última pel·lícula. Mobile Suit Gundam, Gikuk's Beginning.
A veure, torna'm a dir això.
Gikuk's Beginning. Nova pel·lícula de l'univers de metges de Gundam, una saga de robots molt famosa sobretot al Japó i als Estats Units, on arriba amb una última producció apoyada per l'estudi d'animació que els va separar de Gainax, els mateixos que van fer Neon Genesis Evangelion i l'última pel·lícula que van fer, que va ser Reboot Evangelion. És una estrena bastant curiosa, perquè fa res, el dilluns passat la sèrie s'estrena a començaments d'abril, explico aquesta pel·lícula, són els quatre primers capítols de la sèrie en un llargmetratge, una sèrie que s'estrenava a començaments d'abril i que aquí a l'estat va saltar el dilluns a l'art la notícia de que Prime Video l'estrenaria en simulcast. I això ha provocat que de pressa i corrents, és a dir, ahir dijous, avisessin que estrenaven aquesta pel·lícula. Uh-huh. Una pel·lícula força interessant, amb una producció molt digna, però sobretot per molts fans de les pel·lícules i sèries de robots.
I què més tenim?
Ernest i Celentine, Cuentos de Primavera, un curtmetratge d'animació infantil basat en dos personatges de novel·les infantils. Dura 48 minuts. I acabem amb els documentals. Lumière, l'aventura continua. Documental, segon documental d'una sèrie sobre els germans Lumière, on ens ensenyen pel·lícules restaurades per ells i projectes seus.
Em sembla molt interessant.
Sí. I una altra que també és força interessant és Todos lo sabían, que parla sobre quan el 2023, després de que sortís el Defensor del Poble demostrant els casos d'assetjament sexual i abús a l'església, la carta d'un germà, arriba un home, la carta del seu germà que havia sigut precisament víctima d'aquests abusos. Uh-huh. Un home completament silenciat, i això és la seva història.
Està dirigit per Irache Pérez Barandalla i sembla molt interessant. Sí. També. I
amb això hem acabat.
Capsa de somnis. Cartellera Rodalies.
Doncs comencem a veure què fan per Vilanova. El Catòlic fan Lee Miller. La faran avui divendres a les 6 i a les 8 i 10 en versió original, igual que demà dissabte, 15, a les 6 de la tarda i a les 8 i 10 en versió original. El diumenge, 16, la faran a 6:15 i a 7:45, i el dilluns 17, entrades a 5:50, però de l'espectador, a les 6 i a les 8 i 10. Al Cineclub Salou, què fan? Doncs faran el dimarts 18 a 7:45, Desconocidos, pel·lícula de l'any 2023, que va tenir bastanta repercussió, sobretot en el circuit independent, podríem dir. I també faran, dintre del Cicle Gaudí, el dijous 20, una pel·lícula que no sé si us l'heu vista o se sona el nom, el 47. Doncs la faran aquest dijous al Teatre Principal a 7:45. I també tenim el Sodeon, que fan 17 pel·lícules. Fan Mickey 17 o...
Mira, 17 pel·lícules? Mickey 17. Mickey 17.
Mickey 17. Wolfgang, Capitán América, Un completo desconocido, El secreto de l'orfebre, Anora... Torna Anora.
Després
en parlarem una mica més de com ha anat aquí a Anora. Paddington, Presence, Lee Miller, The Monkey, El mono, El día que explotó la Tierra, de los Looney Tunes. Mufasa, Amenaza en el aire, Policán, La vida ante nosotros, que se estrena avui, Bayana 2, Super Wins, i ja està, 17 pel·lícules.
Quasi res.
Déu-n'hi-do.
El clàssic modern.
¿Qué año es este?
¿Qué año crees que es?
1996.
Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro?
Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente.
Estem escoltant, escoltem ara el tràiler de...
Tots a monos, de Terry Lian, de 1996. Uh-huh. Aprofitant que ha sigut l'aniversari del nostre amic Bruce Willis.
Bueno, que ho serà, el 19 de març.
Ah, jo pensava
19 de març complirà 70 anys.
Pues, a veure, que esperem que l'home estigui millor de lo seu, però no té pinta, però en el seu honor recuperem aquesta pel·lícula, que per mi és un clàssic modern, que han de terriure en 1996. Perquè no l'hagin vista, parlem de l'any 2035, una epidèmia mortal ha matat a milions de persones a la Terra. Els supervivents viuen a comunitats subterrànies. Amb James Cole, un presoner, s'ofereix voluntari per viatjar al passat i aconseguir una mostra del virus original per fer un antídot. Durant aquest viatge coneix una psiquiatra i a Jeffrey Jones, un malalt mental. En aquest viatge també es trobarà amb un grup de radical, els 12 monos, que sembla que està implicats amb aquest virus mortal. Aquesta pel·lícula està basada en un mediometratge francès de culte de 1962 que es diu Le Jetet.
La Jetet.
Mira, quasi. I que, bueno, que el Terry Gilliam va reconèixer que no l'havia vist per fer la pel·lícula. Bé, això també està bé.
O sigui que... arribava a verge, escolta.
Bueno, però el guió el tenia que fer algú, no? Vull dir que ell estava implicat al guió. O sigui que... Però bueno, és una, per mi és una aventura original futurista, de baix pressupost, que es veu bastant al metratge, que es mou entre moments de locura, lucesa, i sobretot cal destacar moltíssim el Brad Pitt amb la seva interpretació. Per mi el va ficar ja enmig dels grans actors de l'època i va estar nominat a millor actor.
No, millor actor secundari.
Millor actor secundari, correcte, dels Oscars, i va guanyar el Globo d'Or de millor actor secundari per aquesta pel·lícula.
Sí, és curiós el del Brad Pitt, perquè el Terry Gilliam tenia pànic de com actuar, si estava al nivell, i fins i tot li van contractar un mestre de veu.
Era una mica histriònic, però sabeu qui va guanyar l'Oscar, qui el va derrotar en aquell any?
Qui va ser?
Kaiser Sose, Kevin Spacey.
Una grandíssima pel·lícula, sospechoses habituales. Però és que el millor de tot és com van aconseguir que el Brad Pitt tingués aquesta veu tan nerviosa quan estava al manicomi. Perquè sembla ser que el seu profe no servia per res. Li van treure el tabaco. El van deixar sense fumar.
Correcte, sí.
Síndrome d'abstinència.
Sí.
No, és cert el que comenta el Xavi, que comenten que el van... l'obligaven a això perquè tingués aquests tics, es movies d'aquesta manera, i clar, quan intentava sortir a fumar, el Terry Gilliam es posava pel mig, no, cap allà.
Actuar.
I tal, i el tenien putejadíssim, sabia, vull dir, va ser bastant. També es reconeix que aquesta pel·lícula de Bruce Willis no era la primera opció per fer aquesta pel·lícula, sinó que el Terry Gilliam volia Jeff Bridges i no tenia totes amb el Bruce Willis, però va veure un parell d'interpretacions d'ell o a les proves i va dir, vinga, pues...
Sí, el Jeff Bridges tampoc, jo no crec que ho hagués fet malament, també m'encaixa una mica...
Home, és que el Bruce Willis és un actor camaleònic, que tant li anava bé la comèdia, l'acció, i sobretot tenia aquest punt d'entre sobrietat i histrionisme que li pagava molt, molt, molt bé.
I gran part de la producció i el rodatge es va fer una casa de Filadèlfia que estava en vigor i que estava utilitzant-se, que van a deixar unes celdes, uns compartiments així lliures per poder filmar-ho. I com he comentat, és una pel·lícula de bajo presupuesto, els efectes són com són, i la veritat és que partint d'una gran interpretació dels personatges principals que es fan entrar una història que a mi sempre m'ha atregut molt i sempre m'ha interessat, i tot el que sigui, el viatge de mal temps i els bucles temporals i coses aquestes sempre m'han agradat molt, i en aquesta pel·lícula estan bastant orats i bastant ben fets.
Sí, sí, coincideixo amb tu. A mi les pel·lícules de viatges en les que estiguin ben fetes sempre m'han atregut molt, i aquesta és una d'elles, estan molt ben fetes, decorats, tot i que és de baix pressupost, és una marca del Terry Gilliam.
Sí, és molt és de la casa.
Exacte, es veu de seguida que és una pel·lícula del Terry Gilliam, i l'actuació dels protagonistes... No has parlat de la Madeleine Stowe, que també ho fa molt bé, i que és la psiquiatra del Bruce Willis. I que en conjunt les tres actuacions principals fan que la pel·lícula agafi més cos, no? Sí. A part de l'ambient malsà i de claveguera que hi ha sempre...
En tota la pel·lícula, tant en el present com en el futur, que és impressionant. I fins i tot quan viatgen encara més en el passat.
Sí, això, i a més, també la pel·lícula que porta és una mica l'antítesi de la pel·lícula és que no pots canviar el futur. El que fa és que ell mateix, al viatjar al passat, fa que es compleixi el seu futur. Llavors és això el que parlem dels bucles o dels paradoxes. I això, tot això sempre m'ha agradat molt i està molt ben lligat en aquesta pel·lícula.
I a més, conspiranoica, negacionisme, pandèmies...
Vaya, ho té tot.
Vaja, no, aquestes coses no han passat mai per aquí, no?
Vull dir, no les pandèmies, això és del cinema només, no? Doncs bé, per aquesta pel·lícula que fa 30 anys aquest any i també fa 70 als Bruce Willis, quina nota li donareu?
Jo li dono un 8.
Jo li dono un 7.
Jo també li dono un 8. Doncs queda comentada 12 monos.
Taquilla.
Repassem com han anat les estrenes de la setmana passada. Lloc número 103, amb 144 euros, i empatat amb el 102, que també ha fet 144 euros.
Això ja és complicat encara.
Sí, sí, és molt complicat. Doncs bé, en el número 103, Respirando bajo el agua, producció de Luxemburg, d'unes amigues... Bueno, és igual, no fa falta. Reas és la que ha fet també 144 euros, lloc número 102. Més amunt, va. Un baño propio. Ha fet 23.000 euros, lloc número 28.
Dona per reformar un bany.
Home, sí. La pel·lícula tenia pinta de ser curiosa. A mi em va agradar el tràiler.
Bueno, però jo, com t'ha agradat el tràiler, jo per això t'ho comento. En el lloc 27 trobem Grand Tour, la pel·lícula portuguesa, que ha fet 10.000 euros. En el lloc número 21, Super Greens, màxima velocitat.
Molt ràpid, no van anar?
No, no van anar molt ràpid, només van poder fer 33.000 euros. Una pel·lícula que sé que estàu esperant les dades. Tardes de Soledat. Lloc número 18 i ha fet 87.000 euros en els 84 cinemes que s'ha estrenat.
Massa cinemes i massa calés, al meu entendre.
Doncs, bueno, com et diem abans, són dades objectives. No criticarem fins que no la...
Ja sabeu el que penso d'Albert Serra i el seu cinema. No tornaré a comentar.
Una mica més amunt, la pel·lícula dels Looney Tunes, El dia que explotó la Tierra, lloc número 13, ha pogut fer 47.000 euros.
Força bé.
Força bé. I ja dintre del top 10 trobem Conclave, que encara aguanta 11 setmanes, més de 5.600.000 acumulats. Presents, pel·lícula que va inaugurar Sitges, ha fet la seva primera setmana 190.000 euros. Lloc número 9, no crec que aguanti molt. The Monkey ha fet 190.000 euros més. Lee Miller, la seva primera setmana, només ha pogut fer 200.000 euros. El secreto de l'orfebre, Mario Casas, aguanta, ha fet 236.000 euros. En el lloc número 5, Capitán América, 400.000 euros més, porta més de 5.700.000. Paddington, aguanta molt bé Paddington, porta 3 setmanes, ha fet més de 400.000 euros aquesta setmana. Lloc número 3, Anora, ha fet 414.000 euros. Porta 16 setmanes taquilla.
Si comptem.
I ha pujat un 999%. Efecte Òscar.
Clarament.
100%.
No, a veure, i també és que la taquilla que va fer quan es va estrenar va ser bastant...
Va ser inferior
amb
aquesta
discreta.
Setmana.
Discreta.
Aquesta setmana ha fet, doncs això, 414.000 euros i porta acumulat en les 16 setmanes 1.380.000. O sigui, la setmana que es va estrenar va fer molt menys que aquesta setmana, déu-n'hi-do. En el lloc número 2, baixa una miqueta, un completo desconocido, que ha fet 450.000 euros, i tenim un nou número 1, que és Mickey 17, o Mikey 17, que ha fet 830.000 euros en la seva primera setmana.
Jo li tinc ganes, aquesta, a veure si puc anar a veure aquesta setmana.
Sí,
una petita dada d'interès.
Vinga.
Vaig estar mirant, per ja vau escoltar el meu comentari sobre la pel·lícula de Tarda de Soledat. He fet un càlcul ràpid, val? Molt ràpid. Per cada tres persones que han anat a veure Mikey 17, n'hi ha una que ha anat a veure Tarda de Soledat. I em sembla que amb això ja ho dic tot de sobre el tipus de cine i on va orientat.
Doncs amb aquesta dada que ens ha portat el Xavi, passem a escoltar el tema de la setmana. Bé, ja que hem parlat de 12 micos, doncs portem el tema principal, que segur que us sonarà, perquè s'ha utilitzat en publicitat, s'ha utilitzat per trailers d'altres pel·lícules, s'ha utilitzat molt, està composat per Paul Buckmaster. He fet una petita investigació a veure què més havia composat aquest senyor Paul Buckmaster, i efectivament ha composat 12 monos.
Ja està.
Alguna cosa més, però sense gens de repercussió. Vinga, escoltem el tema principal.
Thank you.
sèries de televisió.
Francesc, quina és la primera sèrie que ens portes aquesta setmana?
Ah, es porto a Chattel Bell.
So, kitchen this way? Yeah. And it's just you here today. Me and my husband.
És una sèrie que teniu a Filmin, de 4 episodis, fàcil de veure, 35 minuts per episodi. És una antologia de 4 històries per explorar el tractament de la realitat, amb diferents vessants. Són episodis molt irregulars, però hi ha algun bastant interessant, sobretot el primer i el segon. El tercer és horrible. Com són històries separades, sisplau, no el veieu, us estalvieu. I el quart és molt curiós de veure. Jo el recomano de veure perquè jo no vaig entendre exactament què volia en aquest episodi, però em va tenir enganxat tot l'episodi.
Està bé.
Recomanable, si es pot veure, ja t'ho dic. Fàcil de veure i un dia que siguis avorrit, vas ficar.
Molt bé. La teva nota per aquesta sèrie?
Vinga, un 5 de 10.
Repeteix el títol.
Chattel Bell.
D'acord. Segona sèrie.
Dune.
10.000 anys antes del nacimiento de Paul Atreides, antes de que l'universo nos conociera como las Bene Gesserit.
Bueno, aquí tenim Dune, la profecia, que és la sèrie que podeu trobar a Max, de 6 episodis d'una hora, i com heu sentit, està ambientada 10.000 abans de que sortís aquí el nostre amic. Vale? I es parla una mica de la creació de la secta Bene Gesserit. A veure, vitalment, a mi m'ha semblat una sèrie avorrida, tediosa, que no aporta res al món de Dune, i que no sé acaba, no sé entendre per on volen anar, la veritat. No, a mi no m'ha agradat gens.
Vull dir, explotar el filó d'una i no han aconseguit.
Home, a més jo em sembla que li falta una mica de dineret. Els efectes són molt cutres.
Home, han agafat el saldo el que quedava de la pel·lícula. Ja està. És una llàstima perquè la sèrie està basada en dues sagues de llibres que són força interessants, que és la saga de les Bene Gesserites i també la saga de la Casa Harkonnen, que potser de les sagues satèl·lit de Dune són les dues úniques que se salven. Perquè ni la Jihad Bulderiana ni res més que han fet val la pena. Però aquesta sèrie és el que diu el Francesc, que és un quiero y no puedo. És avorridota.
És molt avorrida, molt avorrida. A mi m'ha costat la vida veure-la i sóc un gran fan de la saga, més dels llibres i tal, i és que és insuportable. Està renovada i hi ha una segona temporada, però jo no sé com s'aguanta.
I és encara pitjor.
Ho han fet per putejar.
Sí, per putejar-nos a tots, perquè el bo d'aquesta saga de llibres és que s'allunya molt de l'univers de Dune. No tracta gaire aquest tema, però és que ja al final de la primera temporada acabes a Arrakis. En plan, voleu sorra? Més sorra tindreu.
Sí, però sí. Llavors,
la nota li posarem un 4. I m'està costant no posar-li un 3.
I tu, Xavier?
No, jo sóc del 3, eh?
Del 3, sí.
I de l'altra sèrie que l'he vista i no l'he comentada perquè és molt avorrida, també li fico un 3.
Déu-n'hi-do.
Vinga, i ara tenim la tercera sèrie, que és Paradise.
Para que conste, su nombre es Xavier Collins, ¿correcto?
Sí.
Tiene dos hijos, James y Presley.
Sí.
Aquesta sèrie la trobeu a Disney Plus, que són 8 episodis de 50 minuts. Tracta d'una comunitat de persones molt importants que viuen sota una tranquil·la comunitat i de cop i volta una d'aquestes persones, que és el president dels Estats Units, és assassinat. El seu cap de seguretat, com heu sentit allà, Xavier Collins, és investigat per la mort, ja que és qui es descobreix el cadàver. Aquí hi ha una part que no vull desvelar de...
És una sèrie
de
complicada d'explicar sense spoilers.
Correcte. Llavors no he volgut explicar, he tirat l'argument molt per sobre i si rascó una miqueta ja al final del primer episodi ja es veuen coses molt interessants. Per mi m'ha semblat és un poti-poti entre thriller i ciència-ficció, en girs alguna vegada més inversemblant que d'altres, però m'ha semblat força, força entretinguda, la veritat. I que una vegada estaves ficant dintre la trama, m'ha agradat força. El que m'ha decepcionat una mica és el final de la temporada. Jo m'esperava una cosa diferent i crec que és una mica atropellat i no m'acaba de lligar. Però que el que és la trama fins al final m'ha agradat força.
La veritat és que sí.
Queda obert per una segona temporada.
Sí. Aquest és el problema. Sí. O sigui, la sèrie... A mi em feia molta por aquesta sèrie perquè el creador de la sèrie havia fet un melodrama barato que ho va patar en la seva època, que és This Is Us. I quan em vaig entregar que feia una sèrie de thriller sense ficció vaig dir, ui...
Ui, ui.
Però la sèrie està molt ben parida, està molt ben entretinguda fins a l'últim capítol, com ben diu el Francesc. On es nota que han vist que el filon i hem dit, bueno, va, anem a arreglar-ho una miqueta, anem a acabar com volíem acabar, però anem a ficar una cosa al final. A veure si podem estirar el fil uns 10 o 15 anys.
Ara sí podem viure d'això més temps.
Sí, tot i això, la sèrie és molt, val molt, molt la pena. És dels millors estrenes d'aquest, de començament.
No, no, literalment a mi m'ha sortit molt entretinguda i sorprenent, eh? No m'ho esperava. Mm-hmm. Pensava que seria un bunyol i no, em va enganxar moltíssim i a casa fins que vam arribar fins a l'últim episodi, vinga, dale, dale.
Un altre.
Sí, sí.
I té un capítol homenatge a Bruce Willis i a la jungla de cristal.
Correcte.
Amb això hi ha un punt més. Quina és la vostra nota?
Jo li posaria un 6 de 10.
Un 6 i mig.
I això és que us ha agradat, eh?
I, sí. I és de lo millor que per mi, de lo millor que he vist aquest any.
Déu-n'hi-do.
Capsa de somnis. Festivals i premis.
Doncs m'agradaria comentar primer, abans dels ratxis, s'han donat els premis de la Unió d'Actors d'Espanya. Sí.
Alguna cosa m'ha arribat.
Alguna cosa t'ha arribat, no
sí,
gaire.
Sí, pel Twitter m'ha arribat alguna
cosa. Tu t'informes sempre per X, no?
Sí.
Bé, doncs, va, comentem breument. Millor actor protagonista, Eduard Fernández, per Marco, quina sorpresa. Millor actiu protagonista, Carolina Juste, per La Infiltrada, quina sorpresa. Millor actor secundari, i ull que aquí distingeixen actor secundari i actriu secundària d'actor de repartiment. L'actor de repartiment encara... diguem-ne que té menys importància dintre la pel·lícula.
Que
va
una,
vale?
Persona amb un cronòmetre amb...
Sí,
que
en... sí, sí,
el
sí.
Temps que surt en pantalla.
Sí, bàsicament. Vale. Bé, doncs, millor actor secundari ha estat Patrick Criado per La Virgen Roja. No mireu encara de no saber qui és perquè no sabeu qui és.
He vist la pel·lícula però no me'n recordo.
Ah, que sí, ja veus? Ah. I actriu secundària ha guanyat, com no, Clara Segura per El 47. Vale? Ara, actor de repartiment ha guanyat Carlos Cuevas per El 47 i l'actriu de repartiment ha guanyat Esther Isla per Soy Nevenka. Dintre de la categoria de televisió, el millor actor protagonista ha estat Oriol Pla per Jo Adicto.
Impressionant.
I l'actriu protagonista Candela Peña per El Caso Asunta.
No he vist cap de les dues, no puc mirar.
També està molt bé, hem escollida.
L'actor secundari ha estat guanyador Pedro Casablanc per Querer i l'actriu secundària Marina Salas per Jo Adicto també. Actor de repartiment ha guanyat Jorge Usón per Les Abogades i l'actriu Elisabeth Gelaber per Querer. Querer s'han portat molts de premis. Bé, ara passem a actor revelació. Us agradarà. Ha guanyat Pepe Lorente per La Estrella Azul.
Què puc dir?
T'has quedat sense paraules, Xavi. T'ha costat reaccionar.
Imagina't, Xavi, sense paraules.
Si no l'heu vista, veieu-la. No m'ho cansaré de dir.
I l'actriu revelació, que aquí ajunten televisió, teatre i cinema, ha guanyat Zoé Bonafonte per El 47. Ara bé, actor en producció internacional ha guanyat Javier Bardem per la sèrie que vau comentar, Monsters. Uh-huh. I l'actriu en producció internacional ha guanyat Carla Sofía Gascón. Ja ha aparegut un altre cop. Vale?
I li han deixat parlar?
No entraré en aquest.
Crec que ha fet un agraïment curt.
Exacte. I ha dit que no faria retuit
de res.
Bé, doncs l'han donat el premi a Carla Sofía Gascón. No entrarem a més disquisicions.
Conyes a part.
Exacte. I el premi a tota una vida de cinema, o d'actuació, diguem-ne, ha estat per, molt merescut, jo crec, per Anna Belén.
I tant que sí.
Doncs, si voleu, podem comentar breument els ratxis. M'agradaria comentar, això sí, millor pel·lícula. O pitjor pel·lícula.
Pitjor pel·lícula, si cas.
Madame Web.
Totalment d'acord.
Totalment d'acord. No hi ha... A veure, competia amb Joker. Joker, Folia D, Megalòpolis, Regan i Borderlands. Mira, totes que, grans
mira,
pel·lícules.
O sigui, no he vist Madame Web, però és que ha de ser molt dolenta per superar Borderlands, perquè mira que Borderlands és molt dolenta.
Doncs mira, jo he vist Madame Web.
És més dolenta que Borderlands, eh? O sigui, Borderlands encara té algun moment que t'entreté. És que Madame Web no, és plana totalment. És en la mediocritat.
No és plana. Madame Web és normaleta i comença a baixar fins a l'abisme de Helm, o sigui, horrorosa.
Jo crec
però
que
comença normaleta i dius, a veure si despega. I no despega mai. Pitjor direcció. En aquest cas, competien doncs competien gent tan coneguda en aquest cas com Francis Ford Coppola per Megalòpolis, Todd Phillips per Joker, Folia D, Eli Roth per Borderlands i C.G. Clarkson per Madame Web. I ha guanyat Ho sabeu?
Coppola.
Coppola. I per què ho dic? M'interessa aquesta dada. Perquè ha acceptat el premi. Està orgullós d'aquest premi. Per què? Perquè diu que en un moment on tan pocs tenen el coratge d'anar contra les tendències imperants, que ara mateix estan en la cine contemporani, que ell està orgullós de fer una pel·lícula així, que s'ha arruïnat, de fet, un altre cop, perquè no l'ha anat a veure ningú i era el somni de la seva vida fer aquesta pel·lícula.
Segurament no l'ha vist ni la gent que ha votat els Razzies.
Segurament, segurament. Però bueno, és el que hi ha. Bé, això són els principals premis. El pitjor actor ha estat Jerry Seinfeld per Unfrost i la pitjor actriu de Dakota Johnson per Madame Web.
Home, no m'estranya, ves.
Bé, el pitjor actor de repartiment, John Boyd, perquè a part de sortir a Megalopolis també sortia a Reagan i a Shadow Blood i Strangers, i la pitjor actriu per Amy Schumer per Unfrosted. Pitjor parella en pantalla, Joaquin Phoenix i Lady Gaga, per qualsevol moment de Joker.
I sobretot si canten ja.
Sí, pitjor prequela, Joker, i pitjor guió, Madame Web. Res a comentar, suposo, no?
No, vitalment, a veure, són pel·lícules, tenen un pressupost molt gran, una producció, sí, i tal, i després foten uns bunyols. Vitalment són pel·lícules inaguantables. Uh-huh. No tenen cap tipus de gràcia, i ni els efectes estan bé, ni res. Llavors dius, bueno, i algú s'ha revisat això abans de fer-ho? No sé.
Però sí, potser exactament. No és la persona adequada.
I segurament que hi ha gent que els agrada aquestes pel·lícules. Home, sí, clar, no estic convençut que hi ha gent. De fet, jo tinc ganes de veure Megalòpolis, que encara no he pogut veure-la.
Uf, agafa una tarda.
O dos. Agafaré una tarda o dos. Bé, doncs fins aquí Festivals i Premis. Anem amb les crítiques.
Crítiques.
Xavi, què ens vols comentar?
Pues avui us porto un tros de pel·lícula.
Vinga.
Que es diu Onigoroshi, Ciutat de Demonios. Basada en un manga, és una pel·lícula que podem trobar a Netflix, i l'argument és tan simple com que un sicari, el que li para una trampa just el dia que es vol retirar, i l'encolomen la mort de la seva família i amb ell el deixen 12 anys en coma.
Déu-n'hi-do.
I tant. Però ell surt de l'hospital, surt del coma, i es troba un altre cop amb la mateixa gent que ha matat la seva família i decideix venjar-se. A machetazos.
Clar, no amb paraulotes, no.
No. És, bàsicament perquè en tota la pel·lícula potser diu 5 o 6 frases, eh? Però és que no fa falta res més, la veritat. Sí, és pel·lícula japonesa, basada en un manga que el manga ja de per si és ultraviolent i la pel·lícula no es queda a mitja. És una pel·lícula impressionant, dura 100 minuts que se't passen volant, acció superben coreografiada, escenes que deixen empanyar els a John Wick. Per fa servir qualsevol tipus... Bueno, John Wick, només amb aquesta cara. John Wick, bàsicament, és un homenatge a aquest tipus de pel·lícules. Uh-huh. Perquè ningú millor que els japonesos saben fer aquest tipus d'acció. I ho fan de conya. Amb qualsevol cosa. Pistoles, metralletes, pals de ferro, espases, machetes, els dolents caient per totes bandes, ell realment no s'espera per totes bandes i aixecant-se, desmembraments, moments ridículs... Més que el protagonista és un expert en aquest tipus de pel·lícules, l'hem vist a Kraus, l'hem vist també a Rurouni Kenshin, a Paràsites, no la de l'Oscar, sinó l'altra. És una pel·lícula completament disfrutable per si us agrada aquest tipus de cinema japonès, d'acció i entretingudet.
Que és mig gore total, no? O no hi ha molta sang?
Sí, però no és gore, és més... És més o menys com les escenes japoneses de Kill Bill. És més, el compositor de la banda sonora de la pel·lícula és el mateix que va fer també la part de Japó de Kill Bill. Uh-huh. Ja us dic, és una pel·li... Si us agrada aquest tipus de pel·lícules i teniu ganes, i teniu un mono, és
si teniu
ideal.
Si teniu comprat pit mono de tabac.
De tabac, veieu-la aquesta, perquè la disfrutareu moltíssim.
Molt bé, torna a dir el títol, sisplau.
Onigoroshi, Ciutat de los Demonios.
Molt bé, alguna més? Vale, doncs jo comentaré ara L'Acompanyante, pel·lícula que encara està als cinemes. L'Acompanyante està dirigida per Drew Hancock, és de lo primer que fa, i els protagonistes són el Jack Quaid, conegut per The Boys. Que fa de bo, The Boys, aquí no fa de noi bo, tot i que té sempre cara de noi...
És que allà on surt té cara de Pamphil, perquè també surt Scream i té la mateixa cara de Pamphil.
Doncs mira.
I en Scream tampoc fa especialment de bo. Deixem-ho aquí.
Bé, exacte. Doncs bé, i la protagonista absoluta és Sophie Thatcher. Sophie Thatcher, que no té res a veure amb Margaret Thatcher, l'hem pogut veure darrerament a Heretic. feia de germana abans, és una de les que es va visitar al Hugh Grant. Bé, doncs aquesta pel·lícula de què va? Doncs és un thriller de ciència-ficció i comèdia negra amb tocs de violència realment importants i és un home que té com a parella un robot, en aquest cas la Sophie Thatcher, però que el robot no sap que és un robot. El robot pensa que és una dona, vale? I aquest senyor, el Jack Quaid, el hackeja per fer coses que no hauria de fer, com les famoses lleis de Isaac Asimov, de que no pot fer mal amb una persona, etc, etc. Doncs ho fa.
Va,
vale?
Vamos, que és un dolentot.
El què, perdona?
Ell és un dolentot.
Ell és un dolentot, vale? Però ella és una robot bona, en la qual s'enfrenta amb el seu amo. I aquí veiem com transcorreix aquesta diatriba, no?, entre la robot bona i el tio que és un dolent una mica de pacotilla, també t'ho dic de veritat. No? Però...
Home, recordo que quan la vam estrenar el tràiler tenia una pinta de ser que jugava molt amb la ciència-ficció i sobretot amb l'humor negre.
Sí, juga amb l'humor negre total. I la veritat és que està força bé, perquè té tocs de ciència-ficció molt importants, de com controlar un robot o el que pot arribar a fer de companyia, de parella, i també el que, si s'escapa quan tu controles amb una persona, doncs què passa, no? Clar, això té una altra lectura, que si tu controles amb una persona i li fas tot el que tu vols, hi ha violència masclista, que també es veu a la pel·lícula. I això és una clara pel·lícula, diguem-ne, amb toc social d'anar contra la violència masclista.
Clar, és el bo que té la ciència-ficció, que et permet jugar amb la realitat.
Exacte, i aquí ho fa molt bé, la veritat. La pel·lícula es pot disfrutar molt, vull dir, no és per tots els públics, però sí que és per una àmplia gramada de públic. Jo ho dic a la meva parella, que no li agrada molt la ciència-ficció, no que no li agradi molt, que la violència no li agrada molt, però la ciència-ficció sí, aquesta la va gaudir també. Vale? Amb la qual em va dir, hòstia, doncs no tenia ni idea d'aquesta pel·lícula i la veritat és que m'ha agradat, no? Llavors, jo per aquesta pel·lícula li donaria un 6.5. A veure, això sí, són d'aquelles pel·lícules que dius encefalograma plano i si hi ha coses que no entens, millor passa d'elles.
És igual, ignora-les.
No que no entenguis, que no et quadren, no? Que dius, hòstia, acaben de matar una persona i com que el cadàver ja no està aquí o està netejat o no el veu l'altre que ve a la casa, no sé què.
Bueno, que hi ha foradets.
Hi ha foradets, vale? Però en si la pel·lícula que dic, encara està als cinemes, és molt, molt disfrutable. Un 6.5 per aquesta pel·lícula. Bé, amics, i fins aquí aquesta nova edició del Capsa de Somnis. Xavier, vols afegir alguna coseta?
Doncs res, aneu al cinema sempre que pugueu.
I si no, també, no? Francesc?
Que passeu un bon cap de setmana i tapeu-vos, que diuen que farà bastant de fresquí.
Sí, que torna l'hivern, no? Doncs donem les gràcies, com sempre, a Xavier Vallverdú i ens retrobem d'aquí a 7 dies al Capsa de Somnis.